Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de matí fred i migdia més suau. Continua el temps anticiclònic i el sol tornarà a ser el protagonista d'aquest dimecres.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui, dimecres 13 de febrer, el Supermatí comença així. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Potser se't fa pesat perquè quan és el Dia Mundial de la Comptabilitat, el de la Secretaria o el Dia Mundial dels Bars, no ho vas explicant a tothom què et trobes. Però això com fem nosaltres, com si fos el més important del món. I els radiofonistes sí que ho fem. Perquè les persones que ens estimem aquest mitjà que cada dia encens quan et despertes, quan et dutxes, quan vas a la feina amb mandra, quan no tens ganes de ser-hi, o quan estàs fent una feina molt concentrat, o quan entres a una botiga, o quan estàs tornant a casa cansat, o quan cansat prepares el sopar, o quan marxes a dormir, estem d'enhorabona, perquè celebrem que cada dia ens deixeu ser amb vosaltres i que, per contra del que molts vaticinaven, cada dia sou més els que ho feu, i per molts anys. Hem començat el Supermatí escoltant Nane Zora, de Bratz. Segurament molts l'haureu reconegut perquè és la sintonia d'un dels programes històrics de la ràdio a Catalunya, el Cafè de la República, i hem volgut començar el Dia Mundial de la Ràdio fent un homenatge al programa de Joan Barril. Són les 8 del Supermatí, les 8 i 3 minuts. Som Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies? Gerard, ahir va començar el judici al Suprem, el judici pel procés. Durant gairebé 3 mesos s'aniran exposant les proves i escoltarem els acusats i els testimonis.
Bon dia, ahir vam poder escoltar les defenses dels acusats, entre ells Mariano Vergés, l'advocat de la torruellenca Dolors Bassa. Ahir era dia de les qüestions prèvies.
Avui podria ser que escoltéssim Oriol Junqueras, tot depèn de com avancin aquestes qüestions prèvies, però no es descarta que avui sigui un dia important. Avui i també hi ha Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i tot apunta que s'aprovarà una segona moratòria. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia. La reunió comença d'aquí a una hora i està previst que s'aprovi una segona moratòria urbanística que aniria més enllà dels 500 metres arran de costa.
Raimon Trujillo és el nou candidat per les eleccions municipals de Junts per Catalunya a Palamós i Sant Joan. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. La decisió es va prendre per unanimitat en l'Assemblea Local del Partit Demòcrata de Catalunya de Palamós, celebrada el dilluns 11 de febrer.
El president de Districte 68, que és un nou partit, una nova plataforma, el president es diu David Raventós, i va anar a Begur ben aviat, de fet demà, per explicar a la població que la independència és possible i vol tornar-los la il·lusió. Ja ha parlat l'Helena Santín, bon dia.
Bon dia, són declaracions que l'activista ha fet en una entrevista a Ràdio Capital. El seu partit farà demà una conferència de presentació al Casino Cultural de Begur. Raventós defineix així el seu moviment.
El partit que, sortint de les cendres del procés i amb forta implantació popular, declararà la independència de Catalunya ben aviat. Apostem clarament per la declaració unilateral d'independència, que és l'única via real a la independència.
També afirma que el procés és un engany, acumula masses despropòsits i només es tracta d'una estratègia espanyola per matar la independència des de dins.
Va. No sé. En tot cas, avui podria haver una convocatòria electoral a Espanya. Veurem si és possible una declaració unilateral d'independència amb el que surti d'aquestes noves eleccions, possibles noves eleccions, o potser l'accelera, qui ho sap. La xarxa de vies verdes de Girona genera un impacte de 3,5 milions d'euros l'any 2018, Maria.
Sí, és el que han recollit els dos estudis realitzats pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. El seu president, Albert Gómez, va valorar positivament l'impacte econòmic de les vies verdes en una entrevista al supermatí de Ràdio Capital.
Al final, la xifra global ens dona uns, pràcticament, 3 milions i mig anuals. Per tant, estem parlant de que d'un pressupost que tenim nosaltres d'un milió d'euros, doncs acabem generant doncs 3,5, no? En aquest sentit, per tant es multiplica, tenim un efecte multiplicador important pel que fa al retorn a nivell, i parlant només en aquest sentit, doncs de nivell econòmic.
Hi ha una notícia en titulars d'esports. Una notícia polèmica, el Palamós i la Fundació Esportiva Palamós trenquen el conveni que els unia. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia. En un comunicat difós per les xarxes socials, les dues entitats esportives de Palamós s'acusen mútuament de no complir els termes de col·laboració. L'1 de juliol és la data en què aquesta col·laboració deixarà de ser efectiva.
Després ho ampliem, doncs. L'activitat cultural avui, al Baix Empordà, passa per Palamós. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. El Club Vela de Palamós organitza la 30a International Palamós Optimist Trophy, una regata de petites embarcacions que comença avui a les 12 del migdia.
I temps molt tranquil, el que hem tingut aquests dies, i sembla que potser encara podrà durar uns quants dies més. És així, Albert Aparicio.
Bon dia. Continuem un dia més sota influència anticiclònica, i això vol dir bon temps. Aquest dimecres el protagonista tornarà a ser el sol, amb un matí que és fred, amb temperatures que situaran entre el 0 i els 2 graus a l'interior de la comarca de mínima. Pel que fa a la temperatura màxima, l'ambient serà més suau al migdia, però sense arribar a assolir els gairebé 20 graus que es van enregistrar ahir a les localitats de Castell d'Aro i la Bisbal d'Empordà. Demà, pocs canvis en el temps, amb algun núvol decoratiu, però en general continuarà dominant el sol.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garbinada per dues persones valorat en 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Supermatí. Am Dani Cortés.
Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017.
Aquest era el moment ahir a les 10 i 20 minuts del matí quan començava el judici del procés. Durant tot el dia es van poder escoltar les qüestions prèvies de les defenses que expliquen quines parts de la instrucció volen impugnar o què volen afegir o a què volen renunciar. Tot això és el que va passar ahir i avui podria ser que tinguéssim les primeres declaracions d'Oriol Junqueras. En tot cas, repassem extensivament amb en Gerard Escaig el que va donar de si la jornada del primer dia del judici.
Aquestes proves que es van presentar ahir i avui es seguiran aportant al tribunal les tindrà en compte. Això sí, la decisió pot ser instantània o es pot incloure a la sentència final. El matí va ser moment dels advocats de Junqueras i Romeva, Andreu van den Einde, el lletrat Javier Melero, advocat de Joaquim Forn, i també l'advocat Jordi Pina, que defensa Jordi Sánchez, i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull. A la tarda ja ha parlat l'advocat de Cuixart, Benet Salellas, i Olga Arderiu, la lletrada de Carme Forcadell. Tot això abans que poguéssim escoltar a Mariano Vergés, advocat de Dolors Bassa.
Con la venia de la excelentísima sala, con su venia, excelentísimo señor presidente, queríamos proponer como primera cuestión previa dos certificados como medio de prueba documental. El primero de ellos emitido por el Parlament de Cataluña y el segundo emitido por el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, con la final de acreditar que no se publicó ninguna declaración unilateral de independencia porque no se votó en contra de lo que alegó el Ministerio Fiscal en la vista de artículos de previo pronunciamiento, lo que consideró precisamente el propio Ministerio Fiscal determinante a efectos de la rebelión.
Amb aquesta sentència, Vergés ha destacat la manca de la declaració d'independència, un dels actes que el tribunal anomena com a imprescindible per demostrar la rebel·lió. L'advocat de Dolors Bassa també ha volgut remarcar la manca de llibertat de la seva clienta, assegurant que no hi ha cap prova objectiva per tenir empresonada a Dolors Bassa si ella sempre ha fet allò que estava obligada a fer.
Dolors Bassa fue ingresada en prisión por sospechas, por la sospecha de que iba a servirse de un supuesto soporte internacional para huir. Porque la realidad, los datos objetivos, los únicos datos objetivos que había, era que cumplió mientras estuvo en libertad provisional con todas las condiciones que le fueron impuestas, no variaron ninguna de sus circunstancias personales y en ningún caso intentó huir acudiendo a todos los llamamientos. Y estos, insistimos, son los datos objetivos sobre los que hay que hacer el juicio de pronóstico que requiere toda medida cautelar.
Aquesta ha estat la ponència inicial de l'advocat de Dolors Bassa durant la primera sessió del judici del procés. S'espera que el judici s'allargui uns 2 o 3 mesos. Això sí, per escoltar Dolors Bassa només haurem d'esperar, segurament, a la setmana vinent.
I com a reacció a tot això va haver un seguit de mobilitzacions a tot el país. mobilitzacions al Baix Empordà, com per exemple a la Bisbal, a Torroella, a Calonge i Sant Antoni, i fins i tot a Palafrugell, que és aquesta imatge sonora que us estem oferint ara mateix de fons. Les concentracions van començar cap a les 7 del vespre i es van allargar durant hores, en una convocatòria de diferents entitats socials del país, en què també hi havia CDRs i també Arrans. Una altra entitat que va decidir sortir al carrer va ser Òmnium Cultural. A Palafrugell, com escoltàvem, es va poder escoltar l'himne de Catalunya, els Segadors, en més d'un centenar de persones reunides per denunciar el que han titllat de judici farsa. La concentració a Palafrugell es va celebrar davant de l'Ajuntament del municipi, això, uns 400 veïns, com dèiem. Més actes que s'han fet, doncs, a la Bisbal, a Palamós, a Torroella, a Calonge i Sant Antoni. A Palamós, concretament, es va haver de suspendre el ple municipal. Un dels motius és que els regidors es van unir a la concentració unitària contra el judici del procés. Per tant, els regidors no van assistir al ple i s'haurà de veure quan es torna a fer. Altres municipis que s'han concentrat, un altre municipi és Torroella de Montgrí, el poble natal de l'exconsellera Dolors Bassa, que també està vivint aquests dies amb preocupació. Escoltem, per exemple, un dels moments de la protesta a Torroella de Montgrí que vam poder trobar a les xarxes socials també. Com escoltem, també es va interpretar l'himne de Catalunya. Aquestes són les mobilitzacions d'ahir, un poble, una part del poble, si més no, mobilitzada contra aquest judici al Tribunal Suprem. I ara, a partir d'ara, què ens espera en aquest segon dia de qüestions prèvies? Després d'una jornada del primer dia de judici, en què les defenses van acusar el Tribunal Suprem de vulnerar els drets dels acusats i de no ser imparcials, avui arriba el segon torn de les acusacions. De fet, arriba el torn de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat i de l'Acusació Popular. En aquest cas, avui escoltarem Vox. Tindran un temps limitat per exposar els seus arguments davant del Tribunal presidit per Manuel Marchena. Per part de la Fiscalia prendran torn, això, diferents fiscals, com Javier Zaragoza i Fidel Cadena. També tindrem per part de l'Advocacia de l'Estat Consuelo Castro, i en el cas de Vox, atenció, parlarà, la paraula la poden tenir Javier Ortega Smith, que és el secretari general de la formació i que, sense cap mena de dubte, utilitzarà aquest espai, aquest micròfon del Tribunal Suprem per fer un al·legat polític, i això hem de veure com afecta a les seves expectatives electorals. Això serà el que passarà avui al Suprem, però atenció, perquè a Girona tenim una cita molt important. Recordeu que la Generalitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat, està elaborant el Pla Director Urbanístic, un pla que ha de definir les característiques de les construccions que es facin a la zona de la costa gironina. Ja fa unes setmanes es va aprovar una moratòria en què es prohibia construir noves edificacions en determinades zones que complien unes característiques. La principal és que estaven en un límit de 500 metres més enllà de la costa. Estava prohibit construir en determinades zones des de la línia marítima fins a 500 metres. Doncs avui hi ha una reunió de la Comissió d'Urbanisme de Girona i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calet, ja va dir fa uns dies que avui, 13 de febrer, s'aprovarien coses importants en aquesta comissió d'urbanisme. Quin és l'ordre del dia, Eugènia Güell?
Doncs tal com deies, Damià Calvet en va parlar l'altre dia a la inauguració del projecte de la platera de Torroella i va explicar que avui a la Comissió d'Urbanisme de Girona es tenia previst aprovar una segona moratòria que aniria més enllà dels 500 metres arran de costa, alhora que se seguirà treballant en la redacció del pla director urbanístic. Així doncs, seguirem pendents de la comissió i us en revelarem tots els detalls.
Doncs estarem pendents, perquè més enllà dels 500 metres també hi ha projectes afectats, tot i que hem de veure si al Baix Empordà n'hi ha molts dels que suspenen o són més endins. En tot cas, us ho explicarem i demà esperem tenir tots els detalls. Encara en política, hi ha una nova formació que es diu Districte 68 que es donarà a conèixer a Begur demà a la tarda. El seu president, David Reventós, diu que explicarà a la població que, diu, la independència és possible. Diu també que vol tornar-los la il·lusió a Elena Santín.
Són declaracions que Reventós ha fet en una entrevista a Ràdio Capital. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda al Casino Cultural de Begur i comptarà amb la participació de Lluís Botines, de la plataforma La Gota Catalana. Reventós defineix així els eixos del seu moviment.
El partit que, sortint de les cendres del procés i amb forta implantació popular, declararà la independència de Catalunya ben aviat. Apostem clarament per la declaració unilateral d'independència, que és l'única via real a la independència.
També creu que el procés és un engany, acumula massa despropòsits i es tracta d'una estratègia espanyola per matar la independència des de dins. Respecte al judici dels presos polítics, Reventós es mostra escèptic.
Per això i en aquest moment on s'ha iniciat un judici contra persones que no van declarar la independència, que es van entregar voluntàriament i que no van sortir de les presons catalanes perquè la Generalitat no va voler.
La conferència Begur s'emmarca en el recorregut que fa la formació per diferents punts del país per donar-se a conèixer. Ja han passat per llocs com Girona, Terrassa i Lleida.
Bé, diu que no van sortir de la presó perquè la Generalitat no va voler, i segurament perquè ells tampoc van voler, i perquè si haguessin sortit... És que, clar... La vida és diferent. Raimon Trujillo és el futur candidat de Junts per Catalunya a Palamós i Sant Joan després d'haver estat escollit per unanimitat per ocupar el càrrec. La decisió es va prendre en assemblea local al Partit Demòcrata Europeu Català a Palamós, que es va celebrar el dia 11 de febrer.
Exacte. Trujillo és un empresari de 26 anys que va iniciar la seva trajectòria política en l'àmbit juvenil, local i comarcal del partit, així com en el sector associatiu municipal. Aquests fets el van dur a ser el president del partit a nivell local. El president comarcal de partit, Carles Salgas, ha mostrat el seu suport i adhesió a la candidatura de Trujillo en nom del Partit Demòcrata de Catalunya, Junts per Catalunya. El candidat ha mostrat el seu compromís en la voluntat de renovar el grup municipal. Ha afirmat que treballarà responsablement fent autocrítica per donar a Palamós allò que es mereix. Un bon projecte de ciutat, real i conscient de totes les realitats palamosines. Per aquest motiu, afegeix que caldrà un equip sòlid, transversal i plural que sigui capaç de treballar i cooperar. En els propers dies, Trujillo anirà fent públic quines persones l'acompanyaran a la llista. Així mateix, el nou candidat també ha anunciat que a les eleccions vinents s'obrirà una nova etapa amb el nom i l'estructura de Junts per Catalunya sota el paraigua de la Crida Nacional i el president Carles Puigdemont.
És a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Més notícies. El Consorci de les Vies Verdes de Girona ha presentat els resultats econòmics dels dos estudis que va fer el 2018. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer l'impacte econòmic i social i el perfil dels usuaris de les rutes de les Vies Verdes i la Pirinexus. I tenim ja les dades, ens les va avançar l'Albert Gómez a Ràdio Capital i us les expliquem a continuació.
Exacte. L'estudi econòmic ha determinat que l'activitat a les rutes que es gestiona el Consorci ha generat un impacte econòmic de gairebé 3,5 milions d'euros durant el 2018, en concret 3.420.000 euros. També es donen dades dels usuaris anuals, en total 277.000, i conclou que les Vies Verdes i el Pirinexus han generat 62,6 llocs de treball directes, sobretot en els sectors de restauració i allotjament. Albert Gómez, president del Consorci, ha valorat les xifres obtingudes durant aquest 2018 i de l'efecte multiplicador que tenen a nivell econòmic.
Al final, la xifra global ens dona uns pràcticament 3.5 milions anuals. Per tant, estem parlant de que d'un pressupost que tenim nosaltres d'1 milió d'euros, doncs acabem generant 3.5, no? En aquest sentit, per tant, es multiplica. Tenim un efecte multiplicador important pel que fa al retorn a nivell, i parlant només, en aquest sentit, doncs, de nivell econòmic.
A través de 600 enquestes s'han pogut recollir les dades necessàries per elaborar el primer estudi. Aquest recull que el 57% dels usuaris fan les rutes a peu i el 43% opten per anar en bicicleta. El segon estudi està centrat en els agents econòmics i institucions del territori. S'ha pogut observar que la Via Verda és més coneguda per a la població local i la ruta Pirinexus pels estrangers. El president ha destacat també la importància de tenir dades actualitzades per poder actuar de cara al futur. Això els permet desenvolupar nous treballs, com el pla estratègic que es presentarà en els propers mesos. Gómez ha assegurat que des del Consorci tenen en compte què cal millorar, com les àrees de descans i els punts d'informació.
Per exemple, doncs, es troba a faltar que hi hagi punts de suport on la gent pugui, si té algun accident o alguna cosa, doncs, poder recórrer per avisar. I ens demana, doncs, que millorem l'infraestructura en el sentit que hi hagi, doncs, per exemple, més àrees de descans, etcètera, no? I això està bé, perquè al final, tot i que ens valoren molt positivament, ens posen deures.
També ha avançat que l'entitat segueix treballant en vertebrar les xarxes que gestiona amb el projecte BiciTranscat i altres iniciatives de futur, com les noves vies i connexions que es construiran amb el fons FEDER.
Acabarem el repàs informatiu amb un nou episodi d'aquesta turbulent història del futbol de Palamós, que últimament està donant molts titulars i potser s'ho haurien de fer, mira. Quan ja semblava que s'havia imposat la calma amb la dimissió de l'antiga junta de Pau Pérez i la creació de la nova Empatxi Otamendi al capdavant, dilluns el Palamós Club de Futbol i la Fundació Esportiva Palamós anunciaven que trencaven el conveni d'afiliació que els unia a Laia Bodro.
El primer en anunciar-ho va ser el Palamós. Dilluns al migdia emetia un comunicat a través de les xarxes socials anunciant que el club, en reunió de junta directiva, va decidir, segons explica el comunicat, trencar el conveni de col·laboració amb la Fundació Esportiva Palamós per incompliment dels acords establerts. El club, presidit per Patxi Otamendi, deixa clar que es trenca qualsevol vinculació amb la Fundació a partir de l'1 de juliol del 2019. El comunicat també detalla que el club començarà a treballar per la creació del seu propi futbol base. La reacció de la Fundació no es va fer esperar. Al vespre, també a través de les xarxes socials, la Fundació Esportiva Palamós emetia un comunicat com a resposta a les declaracions del club. L'entitat acusa el Palamós de veure en la Fundació només una font d'ingressos i de demanar-ho tot a canvi de res. Segons afirma en aquest comunicat, el Palamós exigia a la Fundació complir certs punts sota l'amenaça de la creació del seu futbol base propi. En una entrevista a Ràdio Palamós, el president de la Fundació i expresident del Palamós, Joan Pau Pérez, declarava que no veia viable que a Palamós convivissin tres escoles de futbol. Si finalment el que es crea el futbol base del Palamós es sumaria a la Fundació i al global. En plena polèmica, el Palamós va anunciar la tornada de Joan Bayona al club. El ganxó havia estat porter i, posteriorment, entrenador de porters de l'equip, però aquest estiu va ser destituït per la junta de Joan Pau Pérez, en polèmica inclosa, ja que l'afició no es va prendre gens bé que un dels jugadors més llegendaris de l'entitat sortís per la porta del darrere.
Bayona, que encara continua en actiu com a porter de l'Interclub Escaldes de la primera divisió andorrana, combinarà la seva tasca d'entrenador de porters al Club Palamosí amb el Guíxols, on ha estat fent la mateixa feina des de la seva sortida al Palamós.
I després de tota aquesta informació, com sempre, és el moment de l'opinió. Avui el comentari ens el deixa la xef Lola Puig.
Les xeixes d'en Ramon Serra. La cançó parla d'en Pere Gallerí. A l'Empordà tenim en Ramon Serra, que ha estimulat el seu cultiu per fer-ne pa. Les xeixes són diferents varietats de blats antics cultivades fa molts d'anys aquí en el nostre territori, les Balears, sobretot. I per ser poc productives respecte a les actuals i de tija llarga, que fa que s'ajeguin amb facilitat, van deixar de cultivar-se fins a gairebé perdre-se'n la mena. Aquests blats són molt aromàtics i tenen gust intens, poc gluten, per tant molt més digestius. Els nutrients s'assimilen amb més facilitat i són molt poc al·lergògens. L'avantatge gran d'aquest cereal és que aguanta les baixes temperatures, és molt més sofert i està lluny d'exigir fertilitzants, insecticides, fungicides i químics en general. No els necessita perquè no els coneix. És una de les varietats de blat més conreada al llarg de la història pel món. En Ramon Flaquer, ecològic de Sant Sadurní de l'Heura, està recuperant el cultiu d'aquest plat ancestral. N'ha encarregat la sembra a diversos pagesos ecològics del nostre entorn i fa un pa de xeixa amb llevat mare extraordinari. Molt remolí de pedra i el cou en forn de llenya de veritat. El gust i l'aroma d'aquest pa és un record inoblidable. Allò que abans era normal, avui és un somni. Amb la mateixa farina, l'Antígona fa molts tipus de pasta fresca i pasta seca. Tant el pa com la farina ho comercialitzen els dissabtes en els ecomercats Mont Empordà de Rupià, Corçà i Torroella de Montgrí. Aquest dissabte en concret estaran tots a Corçà. Val la pena reservar-se el dissabte pel matí per anar a fer la compra a aquest petit mercat autèntic de productors ecològics de casa nostra i col·laborar amb el comerç local, amb la recuperació de varietats, amb l'ecologia i la biodiversitat del planeta. Que tingueu un molt bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A aquesta hora del matí saludem en Carles Xuriguera. Carles, bon dia.
Bon dia, tingueu tots.
Hi haurà relleu a la direcció de la Guia dels Vins de Catalunya. S'ha obert la convocatòria per als cellers que vulguin participar a l'edició 2022. Està impulsada per en Jordi Alcubé i la Sílvia Naranjo, són enòlegs i durant anys han treballat per oferir una guia completa dels millors vins de Catalunya. El que fan és acostar i interpretar el raïm per les persones que no són expertes en la cata de vins. Però Naranjo i Alcubé han decidit fer un pas al costat i deixar relleu a dos enòlegs que liderin el projecte en la propera edició, la del 2020, com dèiem. I un d'aquests enòlegs és un empordanès, en Carles Xuriguera, que a més és col·laborador i opinador al Supermatí. Carles, molta gent et coneixerà per la teva feina d'humorista, amb teatre de guerrilla, amb faixedes, també en la divulgació del món del vi, perquè vau fer un programa a TV3 que en parlava, però molts es sorprendran quan diguem que tens un celler a l'Empordà. Com es diu? I on es troba?
Soc soci d'un celler juntament amb en Sergi Torrent, que és el propietari. Soc soci del celler Mas Patiràs, que es troba a les afores de Fonteta, a Baix Empordà. I hem ajuntat el meu petit projecte que jo tenia al Montgrí, tenia 2 hectàrees de vinya al Montgrí, l'hem ajuntat amb el seu projecte. I m'he posat al capdavant de tot això, del celler Mas Patiràs, a Fonteta, sí, amb en Sergi Torrent.
Quins vins feu? Vinga, ven-nos-els una mica.
Treballem molt les garnatxes, diferents tipus de garnatxes, blanca en el Montgrí i negre, blanc i roig en el Montgrí i negre Fonteta, però també també estem recuperant una vinya de Carinyena i també tenim una mica de Sirà. Actualment fem 6 vins, hi ha un blanc, un rosat, dos negres, un ranci i un dolç.
Uns vins, per tant, molt lligats a l'Empordà i amb això.
Aquesta és la idea, aquesta és la idea. És un celler petit, artesanal, que la seva potència, la seva gràcia està, doncs, això, en fer uns vins de territori, uns vins que originals que parlin d'aquest Baix Empordà, que parlin d'aquesta zona de les Gavarres i del Montgrí, i amb poques produccions. Nosaltres, el nostre sostre d'ampolles està al voltant de 25-30.000 ampolles, vull dir que això és una misèria en quant a producció, però té molt de sentit a l'hora de fer interpretacions d'aquest territori, no? A l'hora de treure un producte, un vi, tècnicament bo, però sobretot amb ànima, que sigui original, que ens parli del terreny on vivim, del terreny on històricament, doncs, ja hi havia més vinya que la que hi ha ara, però que, ostres, no, soc dels que diu que no s'ha d'acabar de perdre aquesta vinya, és més, l'hem de mirar de que creixi, que recuperi, no? Tota la nostra banda del Baix Empordà, en aquest sentit, ha quedat molt marmada de la viticultura, no? N'hi ha poca.
Sí, sí. Un dels vins es diu "Avui sí", que és una frase que els sonarà molt als teus seguidors de Twitter. Què vol dir?
"Avui sí" és el nostre vi més senzill, el nostre vi més per divertir, per passar-nos-ho bé, per obrir una ampolla i fer un parell de copes, mitja tarda, al vespre, quan sigui, no? "Avui sí" és un vi que diu "avui sí que toca obrir aquesta ampolla, avui sí que val la pena celebrar-ho, avui sí que ens ho passem bé". És un vi en aquest sentit positiu, festiu, no? No anem a buscar grans profunditats, no?, en aquest vi. I sí, agafo d'una frase que jo dic a Twitter, que és el meu petit homenatge a un artista conceptual que es diu On-Kawara, amb K i amb B doble, i busqueu-ho perquè val molt la pena. Ara et fotria un rotllo d'On-Kawara i no ve el cas.
Deixem-ho per un comentari.
Faré un comentari i ja el tindrem un altre dia a Ràdio Capital, sí.
Com t'arriba la feina de dirigir la guia dels vins? I quina serà la feina que hi hauràs de fer?
Mira, doncs jo fa... La guia de vins de Catalunya porta 11 anys treballant ja. Jo des de molt aviat que en vaig tenir coneixement i la vaig anar seguint, em sembla... una eina important sobretot en tres eixos, no? Gent que vol acostar-se al vi i busca una qualitat preu. Amb aquesta guia és molt fàcil trobar vins bons, doncs, a baix preu. Per altra banda, és una feina on aprofunditza, explica quin és el vi català, val? Quins són els camins, el camí que ha agafat durant aquests 11 anys, quines circumstàncies s'ha trobat, què ha deixat enrere, quins vicis ja no tenim en el vi català, o què encara ens queden d'aquests vicis, no? Tot això la guia ens ho explica. I per altra banda és un mirall, és una eina molt necessària pels viticultors i pels enòlegs. De la mateixa manera que tenim eines per treballar el camp, també tenim eines intel·lectuals, no?, per treballar el nostre vi, però ja això per professionals, no?, i aquesta guia també assoleix aquesta feina, no?, i per això en aquest sentit era molt important. Jo de seguida me la vaig anar creient, la vaig anar estudiant. Com va ser el moment i vaig presentar-hi els meus vins, i sabia, vaig conèixer en Jordi i la Sílvia, sabia d'ells que ja estaven una mica cansats, portaven 11 anys, ostres, per ells havia acabat un cicle i que estaven buscant gent. I estaven fent una mena de càsting no obert, sinó anaven pensant persones i contactant amb elles, i també van contactar amb mi. Però jo en un primer moment és que jo ni ho pensava, tot això. Han passat mesos abans no m'he decidit a posar-me endavant, juntament amb la Romina Rivera, doncs això, que és una gran persona i una gran coneixedora de la història del vi català.
I moltíssima feina d'aquí al 2022.
una bestiesa de feina. Ara passarem 2 anys doncs, fent el traspàs, diguéssim, de coneixements i de mètode, juntament amb en Jordi i la Sílvia, ells encara seran al capdavant de tot això, i la Romina i jo anirem agafant doncs això, soltura, que se'n diu, entre cometes.
Però...
Només un aclariment, que has començat dient... ni jo soc enòleg, ni la Romina és enòloga.
Ah, doncs, doncs això ho deia la seva nota, la nota de premsa dels... De...
Enòleg? Sí. Ostres, bueno... Doncs no, no ho és. La Sílvia és periodista, en Jordi és historiador, la Romina és arqueòloga i jo no sé què sóc, la veritat. No
això t'ho anava a preguntar. T'ho anava a preguntar. Xuriguera segueix sent actor i humorista o ja només et dedicaràs al món del vi i de la seva divulgació?
Ara m'he passat 2 anys gairebé centrat en el món del vi per tirar endavant aquest projecte M'espatiràs, però hi ha propostes teatrals juntament amb en Feixedes i una altra proposta encara més gran i més maca que si surt a la llum sereu els primers de saber-ho. Ja us ho faré saber, però sí, estem treballant amb 2 idees molt xules de teatre i és impossible que deixi estar el món del teatre, no me'n puc estar, vull dir, aquests 2 anys sí que vaig he fet com això, un recés perquè no tenia més força, no em podia multiplicar més jo i m'havia centrat en tirar endavant Celler M'espatiràs. A partir d'aquí, que ja el tenim encarat, doncs puc tornar a agafar alguna coseta. Però serà una combinació de feines. Per mi hi ha molt relació amb el tipus de teatre que he plantejat sempre jo i el tipus de vi que faig. I, ostres, no em sembla una feina... Que siguin contràries una amb l'altra, sinó que trobo que tenen alguna cosa a veure i que és en aquest punt on jo me recolzo.
Home, ara ens has deixat intrigats, amb aquest projecte gran.
Sí, és l'idea, però ostres, jo espero que en breu es pugui explicar tot això, perquè la veritat que és una idea molt interessant, que també hi ha Feixedes, però també hi ha més persones.
Veurem.
No et puc explicar res més, ho sento.
Ho veurem. Escolta, també, això en un dia com avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio, et volem agrair la teva feina com a opinador a Capital, perquè, a més, són unes reflexions que ens conviden a pensar i, sobretot, ens fas moltes preguntes. Hi ha comentaris que són tota l'estona preguntes.
L'últim comentari, sí, era tota l'estona preguntes. Són preguntes que, bueno, per mi tenen molt de sentit, i són preguntes que, si som sincers i ens les expliquem, doncs parlen molt de... ens defineixen molt qui som, cada un de nosaltres com a persona, però també com a país. Com a país, en aquest sentit, doncs em feia... Ostres, tot el que està passant... Ara ja he passat de la tristesa... jo crec que estem rabiosos ara.
Ahir no? Vas mirar la tele?
Ahir vaig mirar alguna estoneta a la televisió, però sobretot com que viatjo molt, vaig amb la ràdio i estava pendent.
Però l'impacte aquest de la primera imatge del...
Sí. A més, ostres, assegudes allà hi ha persones que fins i tot tenim una relació personal, no? Evidentment que estan allà asseguts gairebé com a símbol, no?
Sí.
Gairebé com a... Aquests són els referents dels països, doncs aquests són els que hi ha a cascar, no? Però, esclar, ja hi ha persones assegudes, hi ha persones de carn i os, i a més amb algunes d'elles doncs hi ha una relació personal. I fa molt de mal. T'asseca la gola, tens ràbia... Ostres, no ho sé, em sento una mica força allò, ostres, no hem fet prou, tinc la sensació que no estem fent prou, però bé, tenim el que ens mereixem però no ens mereixem que ens seguin allà, això no ens ho mereixem, i això és una represàlia molt bèstia i que espero que passi una factura molt grossa. Bueno, no és que espero, és que hem de provocar que això passi una factura molt grossa.
Tard o d'hora en algun moment. Les previsions ho diuen.
Sí. Ostres, jo no sóc gaire d'esperant ni sóc gaire d'esperança. Ja. Per mi l'esperança era una magnífica carnisseria que hi havia a Torroella de Montgrí i poca cosa més, una carnisseria esperança. Però això d'esperar i esperança i el que dic esperes, l'esperança, ostres, mai m'ha acabat d'agradar, mai no m'ha convençut. Què puc esperar? No. No, aquesta no és la moral que necessitem. La moral que necessitem és què fem, què posem a fer. O sigui, proactius, una cosa proactiva. Però vaja, això també és molt fàcil de dir. Jo estic a casa meu parlant per telèfon i allà hi ha unes persones tancades a la presó que porten un any tancades a la presó per no haver fet absolutament res. I això, la teoria, i des del Twitter també, és una crítica que em faig a mi mateix, és molt fàcil opinar i cardar llenya des del Twitter, però escolteu...
A Twitter els catalans tots som àrbitres de futbol, tots som polítics... I
aquesta
tots
és la gran frase, sí. Aquesta és la gran frase, sí. I potser aquest és un dels nostres problemes. Per això les preguntes, aquestes reflexions que em deies al començament.
Sí. Bé, ara t'anava a acomiadar Carles Xuriguera i anava a dir, no sé, humorista, expert en vins, però com que tu ni tu mateix m'has sabut explicar...
Jo intento ser una bona persona i ja està.
Doncs Carles Xuriguera, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Ens seguim escoltant en els teus comentaris periòdics i també tenim un dinar a tots els opinadors pendents.
I tant.
Vinga, fins la propera.
Salut, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A radiocapital.cat, quan passa un minut de 3:15 del matí, ara parlem amb en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Vinga, què parlem
avui? Bé, doncs aquí estem una setmana més per comentar l'actualitat de la tecnologia i l'oci digital, les notícies, aquelles que són més destacades d'aquest àmbit en els darrers 7 dies. Som-hi, comencem amb una informació, si més no curiosa, que també d'alguna manera era un secret a veus, i és que tothom ha sentit a parlar dels problemes d'Internet Explorer, el navegador d'origen de Microsoft, és a dir, dissenyat per Microsoft, que estava inclòs en totes les versions de Windows, de fet encara és present a Windows 10. Doncs bé, la notícia és sorprenent, la que hem conegut ara fa uns dies, perquè Microsoft ha reconegut finalment que aquest navegador Internet Explorer no és segur. I a més ho ha fet amb una entrada publicada al blog corporatiu, al blog de la companyia. El cas és que, com dèiem ara fa un moment, Internet Explorer no és cap secret per als desenvolupadors web, que era un mal de cap, perquè el navegador estava dissenyat, el software estava dissenyat amb uns estàndards que no eren universals, per dir-ho així, és a dir, que per l'altra banda hi havia Firefox i més recentment Chrome de Google, doncs que havien evolucionat molt més que no l'Internet Explorer de Microsoft. El cas és que, bé, programar pàgines web i aplicacions web ja en l'era més moderna d'internet ha estat sempre un repte per als desenvolupadors web per fer que totes les seves creacions fossin compatibles, no?, amb Internet Explorer, cosa que al final doncs no s'ha pogut aconseguir, millor dit, i ha portat doncs a que Microsoft desenvolupés un altre navegador, el Edge, també fonamentat primer en els estàndards del vell Internet Explorer, però ara ja finalment funcionant amb la tecnologia de Google, el mateix motor de software que el Chrome de Google. El cas és que, com dèiem, en una entrada publicada al blog de Microsoft, el responsable de ciberseguretat de la companyia, Chris Jackson, ha explicat que ara ja fa molt de temps doncs, que els desenvolupadors no estan provant noves eines i no utilitzen Internet Explorer, que encara mantenen, diuen, perquè hi ha algunes empreses, moltes, sobretot importants, però que no han volgut desvetllar noms, que encara funcionen amb Internet Explorer en l'àmbit corporatiu, és a dir, a través d'intranets, i que fan servir els estàndards antics d'HTML per visualitzar certs components, no? I que per això seria molt costós, doncs, la migració d'aquestes empreses de la nit al dia, no? Per tant, és per això que encara el mantenen com un afegit a Windows 10 a banda de l'explorador, el Edge, no? Doncs bé, han reconegut que desaconsellen el... No venen a dir explícitament que no és segur, evidentment, perquè si no seria realment una mica com un escàndol, però ho estan dient indirectament, implícitament. És a dir, desaconsellen el seu ús a tots els desenvolupadors i també als usuaris, perquè bé, doncs les evolucions que han patit els navegadors o que han experimentat millor els navegadors en els darrers anys, doncs han fet que aquest navegador finalment hagi resultat obsolet i com a navegador, amb la seva funció de navegador, doncs ja no sigui pràcticament útil en cap dels casos. Bé, si més no, no deixa de ser curiós que ja després de molts anys la companyia faci aquest anunci.
Una altra notícia de la que volem parlar avui, Josep Lluís, és que hi ha una alerta per un fals tècnic de Microsoft que demana accés a l'ordinador de l'usuari i roba dades sensibles.
És que circula per aquests dies una notícia que també hem conegut ara fa poquet d'una presumpta estafa d'un fals tècnic de Microsoft que ha posat en alerta tots els cossos de seguretat. Ha estat la Guàrdia Civil, el cos de policia que ha donat la veu d'alarma, doncs dient que hi ha una persona o un grup de persones, no se sap ben bé si és una o són diverses, que s'estan fent passant per tècnics de Microsoft, alertant que bé, que hi ha un virus que impedeix que l'ordinador funcioni correctament i que el que fan és, atenció, truquen per telèfon a l'usuari, li diuen que el seu ordinador ha estat infectat i que necessiten el seu accés, la seva autorització per accedir a l'equip per netejar l'ordinador, no? I a més, doncs, aprofiten en aquest cas, quan aconsegueixen l'accés a la màquina, doncs per robar informació bancària, fotografies, dades personals, que després doncs es fa servir per exemple, fer compres no autoritzats des de comptes. Els departaments de les companyies informàtiques i tecnològiques, a més, hem de recordar que no acostumen a fer això, eh? O sigui, serà molt, 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 molt estrany, diria jo, que pràcticament impossible que un tècnic de Microsoft o un tècnic d'Apple o un tècnic d'una companyia tan gran com aquestes et truqui a casa dient, o al teu mòbil, no?, dient que tens un virus, que hem localitzat que tens un virus en el teu ordinador, que necessitem que ens autoritzis a entrar remotament amb ell, a més amb aquella cosa que et demanaran contrasenyes, evidentment, i que te la netejaran. Jo, la veritat és que sí que he parlat alguna vegada amb un tècnic de Microsoft, però va ser realment... justament al revés, va ser per una petició meva. Si us en recordeu, fa mm-hmm. doncs, qüestió, si no m'equivoco, 3 anys o una cosa així, va començar a sortir al mercat les primeres versions de Windows 10. Mm-hmm. Jo tenia un portàtil, encara el tinc, que venia de sèrie amb Windows 8.1 i va sortir aquell mm-hmm. temps de migració entre les dues plataformes de forma gratuïta. Doncs hi va haver molts problemes i hi va haver, de fet jo vaig haver de fer la instal·lació 2 o 3 vegades perquè no va sortir bé i vaig haver de requerir els serveis d'un tècnic de Microsoft via telefònica, que fins i tot amb la meva autorització es va connectar amb el meu equip i va intentar solucionar el problema. Ara no recordo si va ser ell el que ho va solucionar o vaig ser jo. Bé, en tot cas hem de posar sempre al final el sentit comú per davant d'aquest tipus de notícies, no? És a dir, és molt estrany que les companyies facin algun tipus d'actuació de manera proactiva, és a dir, que siguin ells els que detectin que hi ha hagut un problema i es posin en contacte un per un amb els usuaris per informar-los que han detectat un problema i més que tenen la solució. No acostuma a passar això en el sector tecnològic, així com en el sector de l'automòbil. Potser sí que ens podem trobar, doncs, amb un comunicat massiu, no? a propietaris que han comprat un vehicle i que ha sortit defectuosa tal peça o tal mecanisme o tal sistema. Doncs en el cas de la tecnologia no. Clar, evidentment la compra de vehicles està molt més regulada i està molt més controlada que no la compra d'un ordinador o d'una màquina qualsevol. Uh-huh. Així que si us truquen de Microsoft, alerta, perquè és molt probable que sigui una estafa, okay, i que vulguin robar-vos les vostres dades personals, les vostres contrasenyes i a més també els vostres diners.
Bueno, a veure, de què més parlem? Va, una mica de música. Acabem parlant de Spotify.
Va, doncs sí, per últim acabem parlant de Spotify, de la plataforma per excel·lència de música en streaming, que a més, doncs, ara ha actualitzat els seus termes d'ús i diu que penalitzarà els usuaris que facin servir algun sistema, algun software, millor dit, de que bloquegi els anuncis. Al cap i a la fi, bé, Spotify, en part, en la seva versió gratuïta, viu d'això, no?, dels anuncis que inserta entre cançó i cançó, i a més, doncs, també d'això, de la publicitat, de la publicitat, bàsicament de la publicitat, no?, que inserta entre cançó i cançó. El cas és que les noves normes d'ús, Spotify prohibeix explícitament l'ús de programes que impedeixen que s'executin aquest tipus d'anuncis, i per tant, doncs, és una mica com dir, escolteu, si no acceptes les nostres condicions per fer servir la versió gratuïta, ens veurem obligats a tancar el compte. Segons l'empresa, els usuaris que utilitzen aquest tipus de bloqueig de publicitat no és més del 2% del total, però clar, estem parlant de molts milions, perquè es calcula que aproximadament hi ha uns 116 milions d'usuaris a tot el món que no paguen el servei de Spotify, és a dir, que tenen la versió gratuïta de l'aplicació. Per contra, són 96, tampoc hi ha tanta diferència, sincerament jo em pensava que era més, que sí que paguen una subscripció mensual de 10 euros de 10 euros per poder gaudir de la música en streaming. Doncs, atenció amb això, doncs, que ara mateix Spotify ha actualitzat les seves noves condicions d'ús i podria donar-se el cas de que tanquin el compte per incompliment de les normes d'ús si estàs fent servir algun tipus de software que bloqueja anuncis.
Jo sóc dels que paga, o sigui que mira, no tindré problemes. Josep Lluís, moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs, fins la setmana vinent, que va ser una molt bona setmana, i per cert, feliç dia de Mundial de la Ràdio.
Exacte. Tres minuts per arribar a les 9, acabem repassant l'actualitat general. Les entitats criden a aturar el país i a secundar la vaga del 21 de febrer i la mobilització massiva i sostinguda. Milers de persones es concentren a Barcelona en contra del judici de l'1 d'octubre i a favor d'iniciar un nou cicle de protestes.
14 representants de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP, els Comuns, l'Associació Catalana pels Drets Civils, Òmnium, l'ANC, l'Associació Irídia, el Sindicat Intersindical, CSC i Unió de Pagesos han llegit el manifest en conjunt. Han denunciat que ningú queda al marge d'aquesta causa general i que els seus efectes seran per tota la societat. Per això han emplaçat a sortir als carrers amb una crida a la mobilització i, en concret, a la vaga general i a aturar-ho tot el proper 21 de febrer.
I davant un judici polític d'excepció que pretén criminalitzar i perseguir drets fonamentals, des del dret a la manifestació, pel dret per la llibertat d'expressió i fins al dret a l'autodeterminació, us convoquem a tota la ciutadania del país a participar-hi aquest dissabte. Que aquest nou cicle imprescindible de mobilització...
Una nova manifestació, doncs, per aquest dissabte. Una altra notícia és que el lletrat de Sánchez Rull i Turull, Jordi Pina, acusa la Fiscalia d'evitar que l'1 d'octubre es jutgi a Catalunya.
Pina s'ha referit a la carta que va enviar el president del Suprem, Carlos Lesmes, al magistrat instructor del 13, Juan Antonio Ramírez Suñer, quan va morir i on li va reconèixer haver canviat el rumb de la història. Ha recordat que la setmana passada el fiscal del Castrapero, Pedro Rovira, va qüestionar la imparcialitat i la serenitat dels tribunals catalans per jutjar els fets. Segons Pina, aquest fet serveix per obtenir més llum del per què no s'ha volgut enviar la causa a Catalunya.
Va, vinga, i ràpid, i a l'agenda, avui tenim una cosa, un element important per afegir a l'agenda, que és una regata de vela a Palamós a les 12.
És la 30a International Palamós Optimist Trophy 2019, una regata de petites embarcacions de vela que organitzen des del Club Vela de Palamós. Per cert, que aquest any hi ha una aplicació on des del telèfon mòbil podreu estar informats de tot.
De seguida, al Matí Capital, amb en Marc Clapés. Nosaltres tornarem demà, que ja no serà el Dia Mundial de la Ràdio i, per tant, ja no en parlarem més. Però avui, ara, Marc us explica totes les accions, totes les activitats, tot el que podeu fer si voleu guanyar unes entrades pel teatre pel Teatre L'Espai Ter. Les podeu guanyar avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio, gràcies a Ràdio Capital. En Marc us dona tots els detalls. Nosaltres marxem, demà hi tornem. Moltíssimes gràcies a tota la redacció d'informatius de la ràdio per portar la informació més actualitzada de tot el que passa al Baix Empordà i a casa nostra en aquests dies d'intensa actualitat. Fins demà.